TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 23 de febrer, en què parlam de l'increment d'estudiants que abandonen els estudis universitaris a les Illes. A la UIB, un 12% dels alumnes els deixen en el primer any i és un dels percentatges més elevats a tot Espanya. Les carreres amb més renúncies són enginyeries i també algunes titulacions d'economia i d'empresa. I entre les causes hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i de l'estranger. Montserrat Rodríguez és la vicerectora d'Ordenació i de Política Acadèmica de Grau.
Òbviament és una qüestió que ens preocupa i volem saber per què passa i com podem millorar aquesta experiència i l'acompanyament perquè els estudiants que volen continuar ho puguin fer en les millors condicions.
Tot d'una ho ampliem en un informatiu en què hi ha altres notícies importants. El primer edifici del nou Son Durat obrirà les portes a finals d'aquest 2026.
Tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària. En aquest bloc també hi haurà un hospital de dia dedicat a la geriatria i a la rehabilitació. La resta d'edificis es preveu que s'obrin durant el 2027.
I la Guàrdia Civil ha detengut a Eivissa un integrant d'una important banda de pirates informàtics.
Es tracta del grup Anonymous Phoenix, que presumptament ha comès atacs informàtics contra institucions espanyoles. La Guàrdia Civil també ha estat tres persones més a diferents punts d'Espanya.
I avui, després d'anys d'endarreriment de les obres, s'inaugurarà de manera oficial el Parador Nacional de Turisme d'Eivissa.
L'establiment, però, obrirà al públic a partir del 10 de març. Abans, el cap de setmana de dia 7 i 8, hi haurà jornades obertes per a tothom qui el vulgui visitar.
I aquesta setmana es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna i per això d'haver-se 300 persones es manifestaren ahir a Palma per demanar la fi del conflicte. Amb cançons tradicionals i envoltats de banderes del país, la comunitat ucraïnesa a Mallorca sortia al carrer per demanar que el conflicte al seu país no s'oblidi.
Tot quan el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha assegurat en una entrevista a la BBC que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ja ha començat la Tercera Guerra Mundial.
I una notícia que acaben de conèixer. La Guàrdia Civil ha interceptat 14 persones d'origen magrebí a la línia de costa de Rama a Formentera. Ha estat aquesta matinada quan faltaven 10 minuts per les 4. Amb aquests ja són 402. Les persones que han arribat a les Balears per via marítima aquest 2026. I de la cultura, avui vos destacam els BAFTA del cinema anglès, uns guardons en què les produccions espanyoles han quedat sense premi.
Cirat d'Oliver Lache, que estava nominada millor pel·lícula de parla no anglesa, no se n'ha enduit el guardó, que ha estat per a la noruega Valor Sentimental. La triomfadora de la nit ha estat, però, Una batalla tras otra, que ha aconseguit 6 premis, inclosos el de millor pel·lícula i millor direcció per a Paul Thomas Anderson. I want to say thank you, and I know that there's a bar somewhere. Així donava les gràcies després d'aquest reconeixement i ara es consolida com una de les principals favorites per als Òscar, que es lliuraran el pròxim 15 de març.
I en els esports, el Reial Mallorca continuarà en posicions de descens després de caure a Balaïdos. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 2-0 contra el Celta de Vigo en doblet de Iago Aspas. El primer va arribar de penal al minut 85 i la sentència al 95 en un contraatac. El Mallorca no va xutar a porteria en tot el partit i és antepenúltim a la classificació. Pel que fa a l'Ude Eivissa, els blaucels varen perdre per la mínima al camp del Terol amb un gol al minut 7 i es troben a 4 punts del descens. I en futbol sala, a la Champions Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 7-4 el Riga en el partit d'anada dels quarts de final.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit, amb Dani Fornés, perquè hi ha alguns problemes en el trànsit en aquesta hora, a primera hora del matí, quan són les 8:04. Dani, bon dia. Quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem bastanta retenció. La via de cintura en sentit cap a Andratx, s'ha bocat una petita topada, s'altura la sortida cap a l'autopista d'Inca, i això està fent que la circulació sigui un poc més lenta en aquest punt. També petites retencions a les arribades a Palma des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Manacor. I també volem aprofitar per demanar precaució, ja que l'autopista d'Inca i l'autopista de Llucmajor hi trobem encara bastant de banc de boira. Això fa també que la circulació sigui un poc més lenta en aquestes vies. És tot per el moment. Bon dia.
I pel que fa al temps, com dèiem, parlàvem de la boira a primera hora del matí, però avui serà un dia tranquil. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, encetam la darrera setmana de febrer amb temps tranquil, estable i amb domini de l'anticicló, que serà protagonista a altes pressions, mar baixa i ambient assolellat durant bona part del dia amb permís d'alguns intervals de núvols prims, sobretot avui durant la primera meitat de la jornada. Esperam que les temperatures siguin fins i tot una mica més altes que les d'ahir, registres que podien tocar puntualment els 23 o els 24 graus a punts de l'interior de Mallorca. La situació pels següents dies serà molt semblant. En general, ambient assolellat durant bona part de la setmana, amb permís d'alguns núvols alts, la formació d'alguns bancs de boira, no es descarta qualque banc de boira d'origen marítim, així, per tant, podrien quedar alguns núvols baixos arran de costa, però en general s'han d'anar esveint i les temperatures es mantindran suaus durant el dia, però les mínimes poden ser més fredes.
Passen 5 minuts a les 8 del matí. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Bany, Toni Escanelles i en Sal López. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fem parlant de la preocupació a les Illes per la taxa d'abandonament a la UIB. S'enfila ja prop del 12% en el primer any d'estudis de grau, un dels percentatges més elevats a tot el territori espanyol, segons dades del Ministeri. Parlem d'estudiants de nou ingrés que, després d'haver cursat el primer any, es despengen del sistema universitari. Les carreres amb més renúncies són les enginyeries. També algunes titulacions de la Facultat d'Economia i d'Empresa, i també crida l'atenció que els joves abandonen més que elles, les universitàries.
Entre les causes d'aquestes desercions prematures, múltiples i alhora ben complexes, hi ha la fugida de talents cap a altres universitats a la península i l'estranger. Així ho constata un estudi de les agències de qualitat universitària. La UIB té uns trets diferencials marcats per la insularitat, semblants a les Illes Canàries, que acaben frenant el nombre de futurs graduats. Montserrat Rodríguez, vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau.
I aquesta és una sortida que, a diferència d'altres comunitats, aquí no queda compensada significativament per l'arribada d'estudiants d'altres territoris, cosa que a altres comunitats autònomes així, això sí que passa.
Es considera que aquest alumnat ha abandonat quan no es torna a matricular en els mateixos estudis ni tampoc en graus diferents, tant en la universitat com en qualsevol altre del territori espanyol durant els dos cursos següents. En el Consell d'Estudiants de la UIB, el seu president, Guillem Coll, desvincula l'abandonament dels universitaris amb una insatisfacció envers els estudis.
Descartant que sigui baixa qualitat dels estudis o insatisfacció general la que fa que se'n vagin. Per altra banda, també tenim gent que comença aquí, se matricula a Biologia o a Farmàcia o allà on sigui, o Filologia, i després li donen plaça a una altra universitat i amb la qual se'n va.
Davant la preocupació del rectorat per aquestes desercions prematures, la UIB té en marxa un pla estratègic que en pretén identificar-ne les causes principals.
A les Illes passa just el contrari. Quan baixa la renda, moltes persones el que fan és prioritzar incorporar-se en el mercat laboral. Efectivament, com bé comentàvem, tenim una taxa d'ocupació molt alta.
La majoria d'alumnat que deixa el sistema universitari combinava estudis i feina. D'altres s'havien matriculat a uns estudis que no s'ajusten a les expectatives. I perquè la manca de recursos econòmics no sigui un entrebanc per entrar a la universitat, el Consell d'Estudiants defensa que la clau és que govern i rectorat engreixin les beques.
La realitat és que la matrícula només és una part del cost. Tu pagues la matrícula, però després has de poder-te mantenir fent feina a temps parcial o menys hores per poder assistir a classe. Això té mala ferida, però des de la universitat sí que és vera que nosaltres percebem i lluitam per aquesta sensibilitat de que els factors econòmics, si més no podem eliminar-los, afectin el menys possible les possibilitats dels estudiants.
El Consell d'Estudiants també reclama que la UIB difongui en detall, encara més del que ho fa, les complexitats i sortides laborals de cada un dels estudis. També es treballa en ampliar el servei d'orientació i assessoria amb itineraris especialitzats, a més de les jornades de portes obertes.
I ja hi ha data per veure acabat el nou Son Durat. El primer edifici obrirà les portes a final d'enguany i tindrà un centre de salut i un servei d'urgència d'atenció primària. En aquest bloc també hi haurà un hospital de dia dedicat a geriatria i la rehabilitació, i la resta d'edificis es preveu que obrin durant el 2027. Segons el Servei de Salut, el nou Son Durat hi haurà 240 llits i faran feina 120 infermeres, un centenar de tècnics d'auxiliar d'infermeria. Ens ho explica Carme Moreno.
S'estima que l'any 2035 el 20% de la població balear tindrà més de 65 anys. L'augment de l'envelliment suposa reptes pel sistema sociosanitari, ja que haurà d'atendre més pacients crònics complexos, que fa 3 anys representaven entre el 4 i el 5% de la població. La subdirectora de cronicitat, Estefania Serratusell, explica a Iveta Ràdio que la nova infraestructura sanitària ajudarà a drenar la pressió assistencial que cada parell de mesos pateix l'hospital de referència Son Espases. El nou Son Dureta també serà un recurs per als pacients de la resta de les illes.
Moltes persones que a lo millor ara mateix estan ocupant un llit d'hospital d'aguts a Son Espases, per exemple, perquè no poden retornar al domicili, perquè a lo millor necessiten una rehabilitació o no poden a lo millor ara mateix pues pujar les escales per arribar a la seva casa, i això a vegades fa que s'allargui l'estada, pues podrà anar a Son Dureta i alliberar el llit de Son Espases.
Serratusell assenyala també que l'objectiu del nou Son Dureta és anar més enllà del que és un hospital d'aguts i fomentarà l'autonomia dels malalts crònics i persones grans. A més, hi haurà atenció de cures pal·liatives.
Perquè la ciutadania guanyi un model doncs, més humà, més segur, més eficient, a més que se recuperi la funció de les persones grans i les persones amb malalties cròniques, que en principi puguin estar el major temps possible en el seu domicili, que es pugui reduir els ingressos a hospitals d'aguts innecessaris i que estiguin en la major qualitat de vida.
L'any que ve s'obriran 2 nous blocs d'edificis que es convertiran en plantes d'hospitalització per pacients crònics. Els 3 edificis que s'obriran entre el 2026 i el 2027 formen part del conegut com a edifici B. Les obres de l'edifici A encara no s'han iniciat i formen part d'una segona fase. El cost estimat de les obres del nou Son Dureta és de més de 178 milions d'euros.
I en només 2 setmanes el govern ha fet 200 valoracions de discapacitat, quan en alguns casos el retard era d'anys. Aquest és el balanç del nou servei que l'executiu ha posat en marxa en col·laboració amb Sant Joan de Déu per reduir la llista d'espera. La valoració és un procés clau perquè determina el grau de discapacitat i també l'accés a prestacions i a serveis.
Aquest procés no només consisteix en una sola entrevista, i intervenen diferents professionals de psicologia, treball social i equip tècnic que analitzen la situació funcional, social i mèdica de cada cas. Xisca Massip és la coordinadora del servei al centre.
Passar per aquest procés suposa un reconeixement en aquesta situació de salut que té aquesta persona. I això implica que poden obtenir certs beneficis, ja sigui doncs, per accedir a serveis especialitzats que atenen aquestes patologies que aquesta persona té, beneficis fiscals, targeta de mobilitat reduïda...
Tot això forma part del conveni de 2,3 milions d'euros signat pel govern amb Sant Joan de Déu. Es preveu que els centres de Palma i Inca es facin unes 14.000 valoracions en 2 anys, que se sumaran a les més de 7.000 que també farà l'empresa Emotional Technologies, adjudicatària d'un altre contracte. Maria Castro és la directora general d'Atenció a la Dependència.
Llavors això contribuirà moltíssim a reduir la llista d'espera. Nosaltres en tenim una entrada al voltant d'entre 1.300 sol·licituds cada mes, i això ja que minvall la llista d'espera acumulada, més donar sortida a les noves sol·licituds que ens estan arribant.
Un reforç extraordinari per accelerar expedients i donar resposta a les milers de persones que feia mesos que esperaven.
I ho destacava amb els titulars. La Guàrdia Civil ha detengut els 4 integrants d'una important banda de pirates informàtics, un d'ells a Eivissa. Es tracta del grup Anonymous Phoenix, que presumptament ha comès atacs informàtics contra institucions espanyoles.
Els agents consideren que estan vinculats amb el grup internacional Anonymous. Haurien començat l'activitat l'abril del 2023, però varen intensificar les seves operacions després de la dana de València, amb gran incidència en les xarxes socials X i Telegram. També realitzaven atacs de denegació, que consisteixen en saturar un sistema de servei digital amb un volum normal de peticions i deixar-lo d'aquesta manera fora de servei temporalment. Álvaro Gallardo és el portaveu de la Guàrdia Civil.
Durante el año pasado fueron detenidos el administrador y el moderador del grupo y hace unos días sus 2 integrantes más activos. Estos hackers alcanzaron su punto de máxima actividad a partir de la dana de Valencia, cuando atacaron varias webs de la administración pública justificándolo como que eran los responsables de la tragedia.
Els seus perfils a les xarxes socials han estat intervinguts judicialment i tancats.
I la policia local de Palma ha fixat aquest diumenge una patrulla permanent per vigilar l'accés al recinte de l'antiga presó de Palma, on aquest diumenge hi ha hagut dos incendis nous. Això sí, han estat de menor dimensió que el de la matinada de divendres a dissabte, que va causar gran alarma i en què quatre persones varen quedar atrapades pel fum.
Ja són cinc així els focs que s'han originat a les instal·lacions ocupades com a infrahabitatge per un centenar llarg de persones en poc més d'una setmana. El darrer dels focs va ser ahir capvespre passades les 6 i l'anterior poc després de la mitjanit de dissabte a diumenge. L'acumulació de fems facilita la propagació de les flames. Els veïnats insisteixen a reclamar una solució a una ocupació de les antigues instal·lacions que, diuen, implica molèsties i inseguretat per ells.
I en aquesta hora reprèn la recerca d'una persona major desapareguda. Porreres va sortir a passejar ahir, anava dinat i no va tornar a casa seva. Va ser llavors quan varen botar les alarmes i es va iniciar un dispositiu de recerca a les 9 i mitja de la nit.
Durant les tasques, que s'han allargat fins a les 4 de la matinada, els bombers de Mallorca, també Guàrdia Civil i Protecció Civil, han inspeccionat diverses zones considerades de major probabilitat, és a dir, llocs allà on podria haver estat, però finalment no l'han trobada.
Són les 8 i 16.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui, després d'anys d'espera i d'endarreriment en les obres, s'inaugurarà oficialment el Parador Nacional de Turisme d'Eivissa, localitzat a Dalvila. Serà en un acte que començarà a les 11 i que comptarà la presència, entre d'altres, autoritats estatals i locals del ministre de Turisme, Jordi Arau, i la presidenta de Paradores, l'exministre de Transports, Raquel Sánchez.
S'inaugura, però encara no obri el públic. Serà a partir del 10 de març que les 41 habitacions que té estaran disponibles per als clients. Abans, el cap de setmana del 7 i el 8 de març, hi haurà jornades obertes per a tothom que el vulgui visitar. El batle de la ciutat, Rafa Triguero, ha fet públic un escrit en què diu que la inauguració marcarà un abans i després per a Eivissa i que espera que sigui un espai obert a la ciutadania amb més iniciatives per atreure els veïnats i residents després de l'obertura.
I tot quan els quiosques de platja de Formentera han tornat a obrir portes després d'un mes d'inactivitat. Un mes durant el qual haurien d'haver desmuntat les instal·lacions, però només un dels 8 bars ha retirat tota l'estructura, això mentre el govern amenaça de retirar les concessions per incomplir la normativa. Regina Mayans.
És el segon any que els quiosquets de Formentera es neguen a desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com marquen els plecs de condicions. En comptes d'això i en compensació, han decidit romandre tancats durant aquest període. Ho explica Lucas Ana, del quiosquet Carai.
Estava cerrado un mes de nada, estava cerrado todo el quiosco. Nosotros, claro, nos ha desmontado los quioscos, estaba todo así como lo mira.
Aquest cap de setmana, en reobert, sentim a Mimo Banji, del quiosquet Nu.
Allora, hem passat un invierno con mucho viento. Infatti, el mes de gennaio è stato un mese terribile. E ora che avremo in questo weekend, finalmente, pare che il sol ci fa passare una buona giornata.
El sol que lluita aquests dies ha animat molts a apropar-s'hi.
Llevamos mucho tiempo ya con mal tiempo, llevamos desde diciembre y teníamos un montón de ganas de que abrieran para disfrutar un poco del sol, del mar, de la costa en general.
Sí, después del mes y pico que llevamos, que ha coincidido el mal tiempo con todo cerrado, la verdad es que este fin de semana se agradece.
Ha sido una sorpresa, hemos llegado, lo hemos visto abierto y me comentaba que era el primer fin de semana que abrían.
El quiosquet Bartolo ha estat l'únic dels 8 que ha complit amb el desmuntatge i aquests dies es troba encara inoperatiu. L'any passat, cap dels 8 bars va desmuntar i el Consell de Formentera els va imposar una sanció molt greu. Aquest any se'n preveuen de noves, mentre que el govern ja té en marxa un procés de caducitat de les concessions precisament per irregularitats com aquesta.
I el catàleg d'habitatges de lloguer gairebé s'ha exhaurit a les Balears, segons asseguren les immobiliàries. Expliquen que pràcticament no queda estoc disponible per oferir. En gestionen entre 1 i 5 mensuals i s'ha creat un desequilibri entre oferta i demanda, cosa que dispara els preus.
I un dels factors nous que causa aquesta mancança és la reducció de la rotació dels lloguers, que allarguen els contractes més enllà de 5 anys, quan abans eren de 2. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, José Miguel Artieda, explica en declaracions a l'agència Europa Press que després de la pandèmia moltes immobiliàries es van sumar al negoci del lloguer per l'increment de demanda, però ara no hi ha disponibilitats per a totes.
Que a lo mejor son de 1 a 5, como mucho, alquileres al mes que les dura en el mercado poco tiempo si está a precio. Si está elevado, pues se hace muy difícil y a lo mejor tarda un mes en alquilarse.
Segons els càlculs dels professionals, els portals immobiliaris tenen uns 4.000 anuncis de lloguers a les Balears, dels quals més d'un 30% estan repetits. Això suposa que en realitat hi ha poc més d'un miler d'habitatges disponibles a tot l'arxipèlag. S'hi inclou el lloguer de temporada, que està guanyant pes enfront del tradicional i de llarga durada, que queda reduït a la mínima expressió. És el president de l'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, Daniel Arenas.
Online prácticamente no tenemos nada, pues nos envían, pues o nos llaman o nos envían un mail solicitando, pues mira, nos venimos a vivir a Mallorca o y necesitamos este tipo de vivienda. Lo que pasa es que por desgracia no podemos ofrecerles alternativas porque es que no, prácticamente no disponemos de stock.
Els experts immobiliaris també detallen que existeix un parc d'habitatges, especialment a Palma, que no surten al mercat perquè necessiten unes reformes que els propietaris no poden assumir.
I al voltant de 300 persones es varen manifestar ahir a Palma per demanar la fi de la guerra a Ucraïna, quan demà dimarts farà 4 anys de l'inici de l'ofensiva russa, que ja s'ha cobrat la vida de més de 250.000 persones entre els dos bàndols. Álvaro Alonso.
Cantant cançons tradicionals i envoltats de banderes del país, la comunitat ucraïnesa de Mallorca sortia ahir al carrer per demanar que, tot i el pas del temps, el conflicte al seu país no s'oblidi.
Queremos con esta manifestación recordar a la gente que aún tenemos la guerra en Europa, hay que pararla y hay que ayudar a Ucrania para defender, bueno, defenderse.
Entre els assistents a la marxa, molts ucraïnesos que deixaren el país fa tot just 4 anys.
Para mí cuesta un poco comentar la tema esta y a ver, yo espero que pronto se termina porque ya hace bastante tiempo que dura la guerra en mi país.
Es difícil porque no me imaginaba que la guerra va a durar por tanto tiempo y por eso es muy importante a mostrar a la gente que todavía estamos en esta situación.
També ucraïnesos procedents de les zones que més han patit el conflicte, com aquest home de la ciutat de Sumy, a tan sols 30 quilòmetres de la frontera amb Rússia.
Estamos sufriendo también porque cada día intentamos hablar con la gente, con nuestros amigos, familia, porque cada día puede ser la última vez que hablamos, cada vez, porque cada día caen bombas, drones y es difícil, es complicado.
A més de defensar la fi de la guerra, els assistents han demanat més ajuda als països europeus.
No creo que están haciendo todo lo que podrían hacer, pero con lo que hay tenemos que ser agradecidos y agradecidos estamos, claro que sí. Pero siempre se puede pedir más, porque Ucrania es un país europeo y está luchando no solamente por sí mismo, sino por sus vecinos, por toda la Europa.
Amb tot, la guerra continua i la pau no sembla a prop.
I continuem encara parlant d'Ucraïna. El president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ja ha començat la Tercera Guerra Mundial.
Ho ha dit en una entrevista a la BBC, en què també ha afirmat que la qüestió, la incògnita, és saber quant de territori podrà conquerir Putin i com aturar-lo. Zelensky entén que Rússia vol imposar al món una forma de vida diferent.
També pendents avui de Mèxic, que s'enfronta a una escalada de violència després de la mort del Mencho, el líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación. Televisión. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes era un dels capos més cercats del país i ha estat abatut aquest diumenge en un operatiu policial amb intel·ligència dels Estats Units.
Ha mort quan les forces federals el traslladaven des de Tapalpa fins a Jalisco, un fet que ha desencadenat el que es coneix com a narcobloquejos, que són vehicles incendiats i carreteres tallades. De moment s'han detingut 25 persones per aquells episodis. El govern estatal ha activat el Codi Vermell i ha suspès el transport públic en algunes zones i les classes presencials per aquest dilluns.
I les tres associacions de víctimes i de damnificats per la Dana de València compareixeran avui i demà la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes. Aquesta és la darrera cambra parlamentària en què encara els ha queda compareixer després d'haver-ho fet a la Diputació de València, al Congrés i també al Parlament Europeu.
Abans de les intervencions hi haurà concentració ciutadana a les portes del Parlament Valencià amb el lema Mazón a la presó. Avui serà el torn de l'Associació de Damnificats Horta Sud, mentre que demà serà el de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana i de l'Associació de Víctimes de la Dana.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetant els esports i parlem avui del Reial Mallorca, que continuarà en posicions de descens després de caure a Balaïdo. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre per 2-0 contra el Celta i tornen de Vigo sense els punts que tant necessitaven per a sortir del descens. Iago Aspas, entrant des de la banqueta, va decidir el partit amb dos gols, un d'ells de penal al minut 85 i la sentència al 95. Escoltam el tècnic mallorquinista parlant del partit.
Que estoy muy descontento, sobre todo con el trabajo que hemos hecho con balón, ¿no? Porque creo que hemos amenazado poco, hemos intimidado muy poco y en primera división para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque.
El Mallorca no va xutar a porteria en tot el partit i en 13 jornades a domicili només ha aconseguit 5 punts de 39 possibles.
Para ganar fuera de casa tienes que estar bien defensivamente y en ataque tienes que amenazar. Y hoy creo que defensivamente hemos hecho un buen trabajo en general, pero a nivel ofensivo hemos estado muy justos. Entonces creo que necesitamos también dar un paso al frente fuera de casa, porque lo que he dicho antes, ¿no? Ahora cada partido es una oportunidad, nos quedan cada vez menos partidos y no podemos pensar que los de casa sí, los de fuera no. Todos tienen que ser una oportunidad para poder sumar.
Amb aquesta derrota els d'Arrasate són antepenúltims a la classificació amb 24 punts després de 25 jornades. I pel que fa als altres resultats d'ahir de la primera divisió, Getafe 0, Sevilla 1, Barça 3, Llevant 0 i Villarreal 2, València 1. I avui tancarà la jornada a les 9 del vespre el partit entre l'Alavés i Girona. A la primera federació, l'U d'Eivissa va perdre per 1-0 al camp del Terol. Una nova derrota i la tercera consecutiva fora de casa que segueix acostant el conjunt de Miguel Álvarez a les posicions de descens. Escoltant Manu Pedreno, jugador de l'UD.
Sabíamos lo que veníamos. Era un equipo que aquí en casa juegan muy directo. Le está yendo bien y bueno, hemos tenido un pequeño error en la primera parte que no ha condenado.
A la segona federació, el Poblense conserva el lideratge per un gol de diferència. Malgrat l'empat a 0 a casa amb l'Atlètic Balears i la derrota de la Societat Esportiva Eivissa per 1-3 contra el Sant Andreu, el conjunt poblè continua líder del grup empatat a punts amb els catalans. Òscar Troya, entrenador del Poblense, ha valorat el partit.
O sea, me quedo conforme con el punto por el partido, no por la clasificación. Al final, yo creo que el partido ha sido muy disputado, muy igualado. Creo que ellos fueron mejores que nosotros en la primera parte. Y bueno, yo creo que ninguno de los dos penalizó al otro en los momentos que fuimos superiores ellos, y el empate para mí es justo, no sé qué pensáis vosotros.
I a sa plana, dura derrota d'un Andratx que s'enfonsa a la zona baixa de la classificació. L'1-2 final li dona forces a un Porreres que ho té molt difícil per salvar-se del descens. Tot i amb el triomf d'ahir, el conjunt porrerenc continua penúltim amb 20 punts, 3 manco que l'Andratx. Escolta, amb l'entrenador del Porreres, Jaume Mut.
Però sobretot per sumar 3 punts i que mor mantengui dins la categoria amb opcions, perquè jo crec que ja ho havia dit durant la setmana, si avui no aconseguien la victòria era pràcticament impossible.
En futbol sala, la Champions, victòria de l'Illes Balears Palma Futsal per 7-4 contra el Riga en el partit d'anada dels quarts de final. El conjunt mallorquí se'n va anar al descans amb un avantatge de 5 gols i fins i tot va arribar a posar el 6-0 al marcador. Però a la segona part, 4 gols dels letons varen deixar un ambient més fred que es podria preveure a Son Moses. Antonio Vadillo, entrenador del Palma.
Hay gente que nos equivocamos. Nos equivocamos lo que necesitamos, lo que requiere el partido y no puede ser. Era un partido para haber ganado con cierta ventaja y al final nos vamos 7-4, que es una ventaja de 3 goles, pero así como ha ido el partido, pues ahora tenemos más sabor de boca. Nos han recortado en goles, en unas desconexiones que no podemos tener, ¿no?
El partit de tornada entre Riga i Palma es disputarà el 6 de març a Letònia. I acabam amb bàsquet. El Real Madrid de Sergi Llull es queda sense títol. El Baskonia és el nou campió de la Copa del Rei després d'una final molt ajustada en resultat final de 89-100. Els blancs van començar molt bé el partit, però al darrer quart el Madrid va pagar molt cares algunes errades i els de Vitoria Luwawu com a jugador del partit se'n va dur el títol cap a casa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Han tocat les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Preocupació per l'increment d'estudiants que abandonen els estudis universitaris a les Balears. A la UIB, un 12% dels alumnes els deixen en el primer any i és un dels percentatges més elevats a tot Espanya.
Les carreres amb més renúncies són les enginyeries i també algunes titulacions de la Facultat d'Economia i Empresa. I entre les causes hi ha la fugida de talents cap a altres universitats de la península i l'estranger.
I a Porrera s'ha activat un dispositiu per cercar una dona desapareguda. Va sortir a passejar ahir anava dinat i no va tornar a casa seva i connectam en directe. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia. I dos, segons fonts policials, d'aquí a pocs minuts es reuniran al punt de comandament situat aquí a l'Ajuntament, bombers, policia local, protecció civil i guàrdia civil per dissenyar el dispositiu de recerca per avui de matí. Les tasques, ens comenten, de recerca ens han durat fins a les 5:30 de la matinada, però la boira i l'escassa visibilitat ha fet que s'aturessin. Un dispositiu en el qual també hi han participat veïnats i veïnades del municipi amb bicicletes, que eren principalment amics de la família dels seus fills. S'han aturat mitja hora i a les 6 una patrulla de la policia local ha continuat inspeccionant la zona sud del municipi del Camí de Sa Pradera, el Camí de Son Cervera, d'aquí de Porreres, que és una zona propera on viu aquesta persona.
Gràcies, Toni. Estaran pendents, per tant, d'aquestes tasques en un dia en què, tot i que s'espera que faci sol en general durant aquestes primeres hores del dia, la boira pot provocar dificultats en la circulació. Actualitzem ara l'estat a les carreteres amb Juan Planas, de la DGT. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma i també a l'altura del Polígon de Son Castelló i en incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, totes les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Satodera en sentit Andratx. També trobaran retencions a la Mia 30, a l'altura de la Rotonda del CLH, fins a l'altura de Mica Palma, i a la carretera de Manacor i a la carretera Vella de Sineu, a les arribades a Palma. I per acabar, volen demanar precaució per Santa Boira, que trobaran tant a l'autopista de Llumallor com a l'autopista d'Inca, i on recomanen reduir la velocitat i augmentar les tanques de seguretat. Això és el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Ani, a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa. A Eivissa, un motorista de 52 anys ha hagut de ser traslladat en estat crític a l'Hospital de Son Espases després d'un accident a la carretera de Sant Miquel. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'accident es va produir ahir al matí. Va ser entre una moto i un vehicle. 2 persones van resultar ferides. Van ser els passatgers de la moto, el conductor, que inicialment va ser ingressat amb politraumatismes a l'Hospital de Can Mises i a causa de la gravetat de les seves ferides a la nit va haver de ser traslladat a Son Espases i la copilot que va ser traslladada a la clínica del Roser.
I el Consell de Mallorca obre el període d'al·legacions de la futura llei de la Serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és donar-li un impuls econòmic i a la vegada protegir-la. La creació d'un nou patronat permetrà facilitar-ne els tràmits, limitar-ne accessos i sancionar-ne conductes imprudents. Per finançar-ho es prioritzarà l'impost de turisme sostenible.
I a Menorca avui acaba el termini perquè l'empresa Certio presenti el seu pla de xoc per l'ITV. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell Insular li va exigir divendres que apliqui mesures de manera immediata per millorar un servei que fa anys que no funciona i genera multitud de queixes. Si avui no s'apliquen aquestes millores, el Consell amenaça d'imposar sancions per incompliment de contracte.
I ara parlem de salut.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
Avui, primer dia amb el nou sistema de targeta sanitària Sigma, després d'un cap de setmana en què no s'han pogut retirar medicaments en recepta electrònica, un canvi per introduir un conjunt de millores per als pacients i també per reforçar la seguretat i l'eficiència del procés de prescripció de fàrmacs. Per parlar-ne, estem en comunicació amb la consellera de Salut, Manuela García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin balanç feis d'aquest cap de setmana? Hi ha hagut qualque incidència destacada?
Bueno, de momento parece que todo va funcionando correctamente. Han sido casi 40 horas de trabajo de todo el equipo de la TIP del Servicio de Salud, pero ayer pudimos recoger directamente un medicamento con ese nuevo sistema de farmacia electrónico en una farmacia, con lo cual parece que de momento no se han sucedido ningún incidente y está puesta en marcha. Esperemos que así sea, aunque son los primeros momentos y todavía hay que tener, bueno, pueden suceder, ¿no?, incidentes, por supuesto, con el cambio.
Uh-huh. També, consellera, volen parlar avui de les conseqüències de la vaga de metges de la setmana passada. Si no hi ha novetats, la pròxima aturada serà dels dies 16 al 20 de març. Aquí a les Illes, el Servei de Salut ha hagut de suspendre aquesta setmana més de 20.000 actuacions, entre les quals hi ha intervencions quirúrgiques. Primer de tot, com i quan es reprogramaran aquestes cites que s'han cancel·lat?
Bueno, yo creo que no hay que perder, no solamente ha sido esta semana de huelga, es decir, nosotros venimos de 11 días de huelga desde el mes de junio y yo creo que esto es la situación que realmente hay que reconocer, con lo que las cifras son mucho más elevadas. Desde el mes de junio se han suspendido 800 cirugías, 17.000 consultas hospitalarias y 14.000 consultas de atención primaria. Uh-huh. Esto es una situación que hace muchísimos años que no se daba. Yo la última huelga que recuerdo de estas características fue en el año 1997 y es una huelga nacional que realmente la que están padeciendo son los ciudadanos de Baleares. Esperamos poder iniciar, de hecho ya las gerencias se ponen en marcha para reprogramar lo antes posible todas las cirugías y las consultas que han sido suspendidas.
¿Aquestes reprogramacions poden agreujar las llistas de espera?
Hombre, por supuesto, de momento tenemos 30.000 pacientes más en listas de espera que se han producido durante todos estos tiempos, o 20.000 en una semana, ¿no?, si lo quieren medir así. Y claro, aparte de la actividad normal, porque esta semana pues está programada como normal y la siguiente y la otra, tenemos que unir todos los pacientes que se han dejado de hacer. Por lo tanto, yo la verdad hago una llamada a que el gobierno de Sánchez, a que la ministra se siente a dialogar con los médicos, que lleguen a acuerdos, porque realmente esta situación es muy grave. Y aunque vuelva a repetirse una huelga nacional, la están pagando y sufriendo todos los ciudadanos de Baleares.
Senyora García, parlàvem ara de les llistes d'espera perquè fa a les d'intervenció quirúrgica. Se'n deixen a més de 16.600 pacients els que esperaven per operar-se, que són les darreres dades que hi ha del mes de gener. Aquestes llistes, comparat amb l'any passat, han augmentat o disminuït?
Las listas de espera son bastante móviles, ¿eh?, a lo largo del año. Evidentemente, nosotros siempre ponemos el esfuerzo, no tanto en el número de pacientes que esperan, sino que esperen un tiempo que sea menor de 60 días para una consulta y para una cirugía de 180. Es decir, que nuestros objetivos desde la Consellería de Salud es que nadie espere más de 180 días para una consulta, para una cirugía, nadie espere más de 60 días para una consulta y que el tiempo de espera sea el menor posible, ¿no? Y en esos cuatro parámetros son los que nos movemos. Quizás el número de pacientes que esperan sí que va a incrementarse, porque piensen que desde que entramos en el Gober hasta ahora hay 40.000 tarjetas sanitarias más, hay cirugía, pues casi 30.000 cirugías más actuaciones más que se han incorporado a la lista de espera por la huelga y por la situación que tenemos, y realmente estamos en esta situación que vamos continuamente trabajando sobre ella, pero ya le digo, fundamentalmente lo para que no se espere más de 60 días y no se espere más de 180 días para una consulta o para una intervención. Ese es nuestro objetivo principal.
I avui presentau el conveni que s'ha signat amb la Creu Roja per atendre a persones després d'una pèrdua per suïcidi, que, senyora consellera, el que ens podeu avançar, que en què consistirà?
Bueno, este es un convenio que era muy necesario porque cuando se produce un suicidio en una familia, realmente se mide aproximadamente que se estima que puede haber entre 6 y 10 personas alrededor, de familiares, de conocidos, de compañeros, que se quedan afectadas por esta situación, ¿no? Y además, quizás la muerte por suicidio se vive de una manera diferente a una muerte de carácter natural. Lo que se hace es, hay un silencio, hay toda una serie de problemas que pueden acompañar o de estigmas que acompañan a esta serie, a este proceso, ¿no? Nosotros lo que queremos es ayudar a los familiares, ayudar a las personas allegadas por una pérdida por suicidio, y lo que hacemos es hacer un convenio con Cruz Roja, de tal manera que si alguien se encuentra en esta situación, pues realmente pueda atenderse pueda acudir a su médico de cabecera, que la derivará a tener unas sesiones en Cruz Roja con acompañamiento, un equipo que la acompañará y que de alguna manera protegerá, ¿no? Esta persona no estará sola, podrá hablar con tranquilidad y eliminará el estigma que hay associado a la situació de suïcidi.
Bé, d'això es presenta avui matí. N'hem volgut parlar amb la consellera de Salut, Manuela García, amb la qual també hem conversat sobre aquest primer dia del nou sistema de la targeta sanitària, que és avui dilluns, després d'un cap de setmana de canvi i també de les conseqüències de la vaga de metge. Manuela García, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són ara les 8:40, moment ara per sortir en directe. I sortim a l'exterior d'aquí uns minuts. A les 9, Palma Activa comença la segona setmana de l'ocupació, un fòrum per posar en contacte empreses i aspirants per ocupar algun dels llocs de feina. S'hi ofereixen més de 1.200 oportunitats laborals d'una quarantena d'empreses. A la seu de Palma Activa hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia. Aquí, des de primera hora del dematí, ja ho sabeu, ja comença a haver-hi força moviment, fan cua aquests primers aspirants a punt d'entrar ja a la seu de Palma Activa, aquí al carrer Socors 22 de Palma. Hem de dir que els nervis hi són ben presents, els Notam s'hi juguen molt, així ho han de dir, perquè tenen aquesta data d'avui assenyalada al seu calendari. En la darrera setmana hi han passat més de 700 persones, 700 aspirants en aquest calendari, perquè s'entrevisten directament amb els equips de recursos humans de les empreses participants, és a dir, és un cara a cara directament, molt més arriscat que passar, per exemple, un currículum per correu electrònic. Entre les empreses que més demanden són, per exemple, l'hostaleria i també el sector turístic, comerç i restauració. Enguany, però, les tecnològiques empenyen fort. És Carolina Pino, l'escoltam, és de recursos humans d'una empresa hotelera de turisme, especialitzada en aquest cas en turisme nòrdic. L'escoltam.
Que buscamos personas apasionadas en el sector, que quieran desarrollarse profesionalmente, que empiecen hoy como ayudantes, pero que tengan una ambición de decir, yo pues quiero ser el próximo que dirija el hotel. Eso es lo que estamos buscando, gente ilusionada, gente que confíe en el sector.
I precisament, si voleu aconseguir un lloc de feina, si sou d'aquests aspirants, estau atents a les recomanacions que fan els experts, en aquest cas, a banda de presentar un bon currículum, una bona història laboral, ben elaborada, també s'han de presentar, vos heu de presentar correctament i mostrar les potencialitats que pugueu tenir. És Carmen Aguiló, gerent de Palma Activa.
Demostrar las ganas de trabajar y la empatía con el entrevistador. Nosotros tenemos incluso cursos para cómo ir vestidos a una entrevista de trabajo, porque es necesario dar una muestra de seriedad y de formalidad frente a una entrevista.
Formalitat, per tant, davant una entrevista, anar també ben vestits. D'aquestes entrevistes heu de sobre que solen acabar finalment amb una contractació efectiva, també són ofertes de treball estable. Aquest, per tant, companys, és l'ambient que es viu ara mateix aquí a Palma Activa amb les primeres cues d'aspirants.
Gràcies, Caterina. Hem arribat a les 8:43 i continuem precisament parlant d'empreses, en aquest cas de comerços. I en concret vos parlant del programa de relleu empresarial del govern, que des que es va posar en marxa ara fa 2 anys, més de 300 persones interessades en cedir o comprar un negoci que ja està en funcionament. Dupartítol i Bé Relleu i ha pogut tancar acords, segons explicava la gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado.
Nosotros acompañamos a las empresas en todo el proceso, desde una valoración hasta la parte jurídica de llegar a acuerdos. De hecho, lo que hacemos es dar eso, garantías jurídicas, financieras y empresariales para que todo el proceso sea adecuado para las dos partes. Ahora mismo podemos decir que se han cerrado ya con éxito 15 procesos y ahí a punto de cerrarse también otras 15 procesos.
Avui a Ivetres Ràdio vos avançam algun exemple de comerç històric que cerca relleu.
I un d'ells és precisament La Veneciana, una de les tendes emblemàtiques, una merceria que es troba al centre de Palma, que duen anys ajudant a la gent a trobar allò que necessiten. El món canvia, però, i els grans magatzems que els enviaven allà, idò, ara precisament aquesta tenda cerca relleu, però la seva família no en trobes. El mateix cas que la carnisseria d'Esfortí. Antoni té 66 anys i el seu fill no volen fer el que fa ell.
Perquè si me veuen el que faig jo, ja deuen dir, jo el que fa mon pare no ho vull arreglar. Se'n va a les 6 del matí, ve migdia, feia una mossegada i se'n torna a anar, i de mes a mes el diumenge s'hi va per mirar si les càmeres estan en marxa i fer 4 coses.
Són ara les 8:45.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular obre el període d'al·legacions de la futura llei de la Serra de Tramuntana. L'objectiu és donar-li un impuls econòmic i a la vegada protegir-la. La creació d'un nou patronat permetrà facilitar-ne els tràmits, limitar-ne accessos i sancionar-ne conductes imprudents. Per finançar-ho, es prioritzarà l'impost de turisme sostenible. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem amb bastanta retenció, sobretot a la via de cintura, en sentit cap a Andrats. Ha hagut una petita topada a la incorporació cap a l'autopista d'Inca i això està ocasionant més les retencions de l'habitual en aquest punt. També està afectant a la carretera Vella de Sineu i també a la carretera de Manacor, a les arribades a Palma. En aquest punt és on trobem més retencions. També algo de circulació lenta a l'entrada a la via de cintura des de l'autopista d'Inca en sentit cap a l'aeroport. A l'autopista de Llucmajor també un poquet pròxima al circuit del circuit trobaran també en sentit Palma una petita topada que en aquest punt també està ocasionant algo de retenció. És tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dóna-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots.
Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant parlant d'una xifra en àmbit sanitari, 200 valoracions de discapacitat en només dues setmanes. És el balanç del nou servei que el govern ha posat en marxa en col·laboració amb Sant Joan de Déu per reduir la llista d'espera. En els dos casos, el retard era d'anys. José Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La valoració és un procés clau perquè determina el grau de discapacitat i l'accés a prestacions i serveis. Intervenen diferents professionals de psicologia, treball social i equip tècnic que analitzen la situació funcional, social i mèdica de cada cas. Xisca Massip és la coordinadora del servei al centre.
Passar per aquest procés suposa un reconeixement en aquesta situació de salut que té aquesta persona. I això implica que poden obtenir certs beneficis, ja sigui pues, per accedir a serveis especialitzats que atenen aquestes patologies que aquesta persona té, beneficis fiscals, targeta de mobilitat reduïda.
Forma part del conveni de 2,3 milions d'euros signat pel govern amb Sant Joan de Déu. Es preveu que els centres de Palma Inca es facin unes 14.000 valoracions en dos anys, que se sumaran a les més de 7.000 que també farà una empresa adjudicatària d'un altre contracte. Maria Castro és la directora general d'Atenció a la Dependència.
Llavors això contribuirà moltíssim a reduir la llista d'espera. Nosaltres en tenim una entrada al voltant d'entre 1.300 sol·licituds cada mes i això, ja que minvat la llista d'espera acumulada, més donar sortida a les noves sol·licituds que ens estan arribant.
Un reforç extraordinari per accelerar expedients i donar resposta a les milers de persones que feia mesos que esperaven.
D'altra banda, ho dèiem al començament del Consell Insular, obre el període d'al·legacions de la futura llei de del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. L'objectiu és donar-li un impuls econòmic i, a la vegada, protegir-la. La creació d'un nou patronat permetrà facilitar-ne els tràmits, limitar-ne accessos i sancionar-ne conductes imprudents. Per finançar-ho, es prioritzarà l'impost de turisme sostenible.
Després d'un ample diàleg i participació de tots els operadors de la Serra Tramuntana, la futura llei pretén fer realitat el que van declarar la UNESCO l'any 2011 com a patrimoni mundial, preservar i impulsar la serra i el seu paisatge cultural. Són 62 articles d'una proposta de llei per catalogar l'espai i saber com que i com protegir-ho. El conseller de Presidència de Mallorca, Toni Fuster, exposa un dels eixos essencials, la prevenció d'incendis amb ramaderia controlada. El segon punt indispensable és fomentar la canalització de l'aigua.
Seguint les canalitzacions ja existents i tradicionals, se puguin fer i soterrar per dur aigua en els pobles de la serra.
Implica una vintena de municipis, des d'Andratx fins a Pollença, per conservar el patrimoni i marcar unes pautes a la gent que interactua.
Cooperatives, agents de muntanya, com la Federació de Muntanyisme i Escalada, o els guies de muntanyes que també han conservat la Serra de Tramuntana i són part important de la Serra de Tramuntana.
S'aproveuen sancions com, per exemple, rescat de persones que hagin comès infraccions en moments d'avisos meteorològics. Les multes aniran entre els 150 i el milió d'euros. També es valdrà per la no contaminació acústica i lumínica de la serra i es limitaran les concentracions de vehicles de motor i determinades curses esportives. Els quads de quatre rodes, per exemple, no podran circular per camins no asfaltats.
Satisfets amb aquesta nova llei, hi trobem els guies de muntanya, però demanen que s'exigeixi titulació per evitar l'intrusisme dins del sector, una titulació que també reclamen els guies turístics per evitar competència deslleial. Es calcula que prop del 60% dels guies exerceixen de manera fraudulenta.
Bé, perquè no estan habilitats o bé perquè han falsificat la documentació. És el resultat de les inspeccions fetes l'any passat a Palma en diferents rutes. De fet, la capital balear i també Valldemossa, Solla o Alcúdia són els municipis on hi ha més estafadors, fàcils de reconèixer perquè no duen l'acreditació penjada al coll. Maria Magdalena Sureda és guia titulada.
Tot una plaia de gent que no coneixes de res i que no duen l'habilitació i està clar que són intrusos. Francès, anglès, alemany, te trobes que s'inventen històries i veus passar xarxes o ho veus.
Una de les reivindicacions històriques per part del sector és la de retornar als exàmens d'habilitació.
Una multitud ha celebrat a Palma la festivitat de l'any nou xinès, una festa que s'estén més enllà de la comunitat d'immigrants del país asiàtic. Veïnars de totes les edats i nacionalitats es van reunir durant tot el dia d'ahir al barri de Pere Garau.
La tradicional dansa dels lleons i el drac ha estat de nou un dels moments més esperats i aplaudits per donar la benvinguda a l'any del cavall de foc.
Molta il·lusió i molta sorpresa. Sí, sí, molt, molt colorit, molt animat. Dona gust i l'ambient que n'hi ha, també.
Estava molt guapo i molt divertit tot. Els puestos, la gent, tot. El dragó està espectacular.
Ja fa anys que venim aquí a Sainou Xinès i mos trobem una tenda i compram galletes de la sort. I les obrim aquí tots junts i mos deixa un missatget i mos agrada fer-ho.
L'esdeveniment ja compleix 10 anys a ciutat i ha estat declarada festa d'interès públic. De fet, cada vegada més gent s'acosta a la cultura xinesa i la seva llengua.
Hi ha molta gent que pensa que el xinès és pel futur, el xinès és ara. Ja sabem que la Xina és el present, ja ha agafat relleu internacional. Els nens, des de petits, comencen a aprendre llengües de manera natural. Quan abans comencen, millor, abans xerraran i més fàcil serà tot. I és clar que sí, xinès abans que qualsevol altra llengua.
A més dels espectacles, caracteritzats per uns colors molt vius i alegres, molts dels assistents també s'han pogut omplir l'estómac tastant la gastronomia xinesa.
I l'exposició Manacoritats, que es pot visitar al Museu d'Història de la Ciutat fins a abril, proposa una pregunta als visitants: què vol dir ser manacorí? Des d'Acs de s'organitzen, Toni Gomila, lector, n'ha fet una lectura en clau d'humor, però també de reflexió.
Manacor és poble, metròpoli, de part forana. Esqueles amb mal nom i bars en reggaeton. Botiguetes de barri i cosmopolites hipermercats. Manacor, esporquim i ramadà, kebab i sobrassada.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment ara per la cultura. Una batalla tras otra s'ha proclamat aquesta nit la gran guanyadora dels Premis BAFTA, els de l'Acadèmia de Cinema Anglès, el darrer gran palmarès abans dels Òscar. Tot en una nit on Martí Suprim, de Timothée Chalamet, ha marxat amb les mans buides, igual que ho ha fet Sirat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, és que finalment ha estat Valor Sentimental, la gran competidora de la pel·lícula de l'Axe, la que s'ha endut el guardó a millor film en parla no anglesa. Però tornem a l'inqüestionable triomf d'una batalla tras otra. 6 dels 14 guardons als quals aspirava: millor pel·lícula, direcció, muntatge, direcció de fotografia i guió adaptat. El seu director, Paul Thomas Anderson, ha citat tothom a celebrar-ho al bar i ha reclamat la necessitat de fer feina sense por.
She says, I know what freedom is, it's no fear, so let's keep making things without fear, it's a good idea. See you at the bar. Thank you.
Martí Suprim no ha aconseguit, com dèiem, cap dels 11 premis als quals aspirava. Eren els mateixos guardons que Hamnet, que ha assolit finalment el de millor pel·lícula britànica i també el de millor actriu. Evidentment, si heu vist la pel·lícula, més que merescut. El millor actor ha estat la gran sorpresa de la nit, un emocionat Robert Aramillo per Incontrolable, I Swear, que es feia creus d'haver guanyat, per exemple, a Leonardo DiCaprio.
I absolutely can't believe this. I can't believe that I'm looking at people like you and I'm in the same.
Un triomf molt celebrat, especialment a la grada, per John Davison, la persona amb síndrome de Tourette en la qual s'inspira aquest personatge. En els apartats de repartiment, els guardons ens ha rebut Women Submunzaku per Los Pecadores i Sean Penn per De nou una batalla tras otra. En animació, destacar Zootropolis 2 i Mr. Nobody contra Putin, que ha estat reconegut com a millor documental.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes culturals. Arriba la gran festa de la comunitat autònoma i la cosa escalfa motors amb molts de concerts i bons. És la nostra agenda cultural.
I arrencant ni més ni maco que amb aquest clàssic del rock, perquè no perdim moltes vegades, no ho hem de deixar de recordar. Ho fem sovint, tots els dimecres, al Shamrock, a partir de la mitjanit. Hi ha un grup de rockers que no tenen edat i que s'enfilen a damunt l'escenari, com han fet tota la seva vida, per oferir una nit de rock amb poques imitadores. I duen per nom precisament el mateix que aquest clàssic d'Aerosmith, que es diu Mama Keen. Per cert, que aquest mateix grup, els Mama King, que compten les seves files amb Jaume Perpinyà, per exemple, autèntic corredor de fons dels escenaris i que va liderar també formació en Cola Musicalité, Dem i del Mama King acabarà el cap de setmana a Inca, a Sart, el dissabte, amb un gran clàssic de la música en directe, com dèiem, el dissabte mateix.
Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el Gran Canyón del Colorado.
I no és ben bé una proposta musical, però és ben interessant perquè parteix de la música. Divendres i dissabte al Teatre del Mar puja a l'escenari una obra de teatre, qui dubta avui en dia, d'en Clint Eastwood. Ho sentíem fa just una estona. Adaptació de la novel·la Consolacions, de Miquel Serra, i que parteix d'aquesta frase mítica de la cançó d'Antònia Font.
S'adorm, somia, trens...
I ja que parlant de clàssic de l'escena, dir-vos que divendres teniu Daniel Higiénico, ell tot sol, amb el seu show amb música, humor, diversió, històries còmiques en primera persona de la nit de Palma, que serà el cafè a tres bandes, el concert comença a les 9 de la nit, i la cirereta és per un altre gran.
Carreteres, dies i bolics, moltes ganes sense pressa ni destí.
Perquè Suassi presenta nou disc dissabte a les 12 del migdia a la plaça de Toros d'Alcúdia, un disc diferent, madur, en què pren consciència del temps que ha passat, amb melodies senzilles i que van directes al coret. Serà un vermut musical amb entrada gratuïta i, entre totes les cançons, la més maca del món, que és aquesta que sona de fons.
Més guapa del món, del món.
Amb la veu de Suasi arribarem a les 9, tot d'una actualitzant la informació destacada d'aquest dilluns.
Ells se basen davant tots els convidats i a Berlín, allà on tot començà, tornaran per recordar aquell instant i de fons la cançó més guapa del món i de fons la cançó més guapa del món.
Ja hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. La reprogramació de les 20.000 cites i operacions suspeses per la vaga de metges de la setmana passada, que se sumen a les cancel·lades per les aturades anteriors, repercuteix en les llistes d'espera. De manera que en aquests moments hi ha 30.000 pacients més pendents per ser atesos a banda de l'activitat normal.
Per evitar que aquesta demora vagi a més i tenint en compte els prejudicis que provoquen la societat, la consellera de Salut, Manuela García, demana al govern de Pedro Sánchez que intentin solucionar el conflicte. En una entrevista de fa uns minuts a l'Informatiu Matí, ha demanat a la ministra Mònica García que s'assegui amb els metges a dialogar.
Que lleguen a acuerdos, porque realmente esta situación es muy grave. Y aunque vuelva a repetirse una huelga nacional,